Aquesta setmana passada hem rebut un missatge al Facebook molt revelador. Tan revelador com moltes vegades és el que ens diu en Marcel Farinelli a la seva columna. Era justament arran de la darrera columna aquest missatge que hem rebut. En Pasqual Tirac, des de Perpinyà, ens parlava d'un intercanvi que van fer alumnes de la seva ciutat amb alumnes de l'Alguer. Hem publicat aquest missatge al Facebook per si el voleu llegir. Ens explica que un cop a l'Alguer van descobrir que a tot arreu els parlaven en català. Guies, empresaris, pastissers, venedors de records a l'autobús. Després, la televisió Catalan TV els va entrevistar en català sense cap problema. Que bonic, rossellonesos i algueresos entenent-se en la seva mateixa llengua i tants quilòmetres que els separen. Però la màgia es trenca quan la reportera de Catalan TV entrevista la mestra i l'alumna algueresos. Ho fa en italià. Cosa mos passa, algueresos? Què ens passa, algueresos?
Estira la llengua!
Hola a tothom!
Hola a tothom! Hola, Agustí Mas!
Hola, Pere Vilarrubla, com estem?
No és per res, però cada setmana comencem el programa exactament igual. Hola a tothom! Hola, Agustí Mas! Hola, Pere Vilarrubla, com estem?
I no és bonic, això?
Una mica repetitiu, no?
Ai, nen, sembles la delicada Gandia.
I tu, la dama d'Elx.
No, la dama d'Elx és una altra.
Prou!
Que es noti que han sigut falles. I pel que fa a l'inici del programa, escolta, com les falles, és una tradició.
Vinga, va, que sigui el que faci falta. Això sí, molt interessant l'aportació de Pasqual Tirac des de Perpinyà. I la resta, ja ho sabeu, a veure si us afilieu a les nostres xarxes socials i participeu.
Exacte. Si pot ser, no feu com l'Antònia, que ens ha seguit les 4 temporades que fa que som en antena i tot just va fer m'agrada al Facebook la setmana passada.
Quina Antònia?
Doncs l'Antònia de qui parlem cada setmana.
I quina Antònia és?
Ella ja sap que va per ella. Tampoc es tracta que tots els països catalans la coneguin.
Ah, molt bé. El que sí que volem que aprengui tothom dels països catalans i tothom de tot arreu és que català, valencià, balear i la pau són tot la mateixa llengua. Perquè aquesta setmana dediquem el pedigrí català a explicar d'una vegada per totes per què les teories secessionistes lingüístiques no són encertades.
Home, Pere, has fet els deures!
Sí, però que consti que no ho faig per tu, sinó pels fans i les fanes que ens segueixen des de tot arreu.
Ja sé que mai faràs ni fas res per mi. Em tens el cor trencat des de fa 3 temporades, però crec que ho podré superar.
Ah, et posis tràgic, ara.
Escolta, i tu no et flipis ni un pèl. Vinga, explica'ns on ens porta el carretera i manta.
Doncs marxem cap a la Garrotxa, perquè volem saber com parlen a Olot.
Com parlen, vols saber?
Sí, per què?
Doncs perquè ja saps què diuen a Olot.
Què diuen?
Que com a Olot no es carda enlloc.
Ho dius per coneixement de causa?
Només et diré que he anat a algunes festes d'altura, ja m'entens.
Sí, no en volem saber detalls. Però en tot cas, és com a Olot no es carda enlloc, sinó qui no carda Olot no carda enlloc.
I et penses que no ho sé? Jo que sóc de mitja hora de cotxe lluny d'Olot, però mola més així.
Quins ganes d'aixecar la camisa. Va, quin entrevistes avui?
Doncs aquesta setmana volem parlar de l'escrable, tot un submón dins la llengua, però concretament parlarem amb el president de la Federació Catalana d'aquest joc perquè volem saber com es presenta el 6è campionat d'escrable en català en llengua catalana escolar.
Interessantíssim.
T'encardes?
No. Hem quedat que això només a Olot, no?
Entesos, doncs comencem el programa.
Som-hi.
Comença l'Estira la llengua.
Estira la llengua.
Doncs vinga, comencem les notícies molt contents després de saber que The Sunday Times ha dit que Palma és la millor ciutat del món per viure. Mallorquins, prepareu-vos, que venim tots. I també estem contents d'anunciar-vos el nom del guanyador del segon concurs internacional de monòlegs en català que s'ha celebrat a Escaldes, en Cordanya. Josep Català, i és de Tarragona. Poca broma, que s'endú 1.000 euros. I més eines per saber quina disponibilitat hi ha de projeccions cinematogràfiques en català. Ja està disponible a Google Play i Apple Store, la primera aplicació amb dades obertes del portal de cinema en català de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de l'aplicació CinemaCat, que ofereix informació sobre les pel·lícules en cartellera en català, tant si són en versió original com doblades com subtitulades. L'app també permet veure en quins cinemes s'exhibeixen i fer recerques. Per cert, Hotel Transilvània 2 arribarà en català als cinemes a l'octubre. I a poques setmanes per les eleccions, la Conselleria Valenciana d'Educació, Cultura i Esports ha convocat ajudes per valor de 100.000 euros per associacions sense ànim de lucre que facin activitats de promoció de l'ús del valencià. Així mateix, ha convocat ajudes per valor de 40.000 euros per la promoció de l'ús de la llengua en empreses, comerços i indústries que es concediran com a premis per la realització de projectes de normalització i activitats de promoció del valencià durant el 2015. I l'Alguer commemora el centenari del naixement del pare de la comèdia musical en algarès, Gaví Valero. És per celebrar aquesta efemèride que l'obra cultural de l'Alguer impulsa la reedició de la comèdia L'Opoll Rebudit, escrita per Valero el 1988 i que només es va representar una vegada al Teatre Selva de la ciutat aquell mateix any. Aquest projecte es fa amb la participació del grup teatral El Taló i la companyia de teatre algarès Gaví Valero. Ambientada a l'Alguer de principis del segle XX, l'obra explica la història d'un fill d'un mestre de llenya que estudia per ser metge i un cop llicenciat resulta que només vol atendre persones de la mateixa condició. Total, que se'n riuen d'ell i l'acaben anomenant justament el poll rebotit, el poll rebotit. I aprofitem per dir que l'Òmnium Cultural de l'Alguer ha renovat la Junta i ara l'encapçala Stefano Campos i Carla Valentino n'és la vicepresidenta. I aquest cap de setmana l'Associació Andorrana de Síndrome de Down ha fet pública la queixa d'aquest col·lectiu pel fet que el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans recull la paraula mongolisme per referir-se a aquesta síndrome. Una paraula que també figura als historials mèdics de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i demanen que això s'arregli. I una paraula que valdria la pena treure del diccionari i una que estaria bé afegir-hi, abrenc. La fira del llibre Abrenc, amb el suport de diversos filòlegs del territori, demanarà a l'Institut d'Estudis Catalans que l'incorpori. De fet, el terme abrenc dona nom a aquesta fira, que és de referència a Catalunya, que es fa els dies 5, 6 i 7 de juny a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. I últimament no sabem què passa, que no para d'haver-hi de funcions de persones rellevants del nostre panorama cultural. D'una banda, hem de parlar de la mort de Joaquim Moles, catedràtic de Llengua i Literatura, als 84 anys, i d'altra banda, ens ha deixat l'actriu Àngels Poch, víctima d'una llarga malaltia. I quatre punts musicals. La Dedicà 2015 de Gandia, la Safor ha estrenat cançó i videoclip. Els abrencs Sheik han publicat el disc Som, l'Aumut ha tret el primer arbre del bosc, Joan Miquel Oliver ha presentat Pegasus i els usonencs Obeses ens ensenyen amb Monstres i Princeses un tastet del tercer disc i la Rumba Catalana, que vol ser patrimoni de la humanitat i presentarà candidatura. I ara, el reportatge d'en Rubén Carceller, Paraules Antenes.
Estira la llengua. Que me'n recordes, però setembre ha començat i ja ningú m'espera
a l'eixida del treball. Arrenca la primavera amb les ja tradicionals Gira d'Escola Valenciana, una cita que es va crear l'any 2006 destinat a l'alumnat de secundària, batxillerat i universitaris. La gira acumula xifres rècord en el panorama musical valencià, més de 150.000 assistents en les 7 edicions anteriors. A més, Escola Valenciana ha editat més de 100.000 exemplars dels 8 compilatoris de la col·lecció Disc de la Música en Valencià. Xifres històriques que demostren la bona salut de la música feta en esta llengua. Però no només això. La gira s'ha consolidat en un circuit que funciona d'aparador de la música en valencià. El foc que crema esparça en congelar l'instant si val la pena.
La nostra història són les canes de fantasmes que quedaren estancades en la ruïna i la vergonya. El nostre rostre és una història inacabada d'uns amants que pretenien compartir la seva història. El nostre por és una sala d'hospital, les retallades decidint la teua sort. El nostre rostre és una història inacabada d'uns amants que pretenien compartir el seu amor.
En esta ocasió, aprofitant que s'acomplissin 20 anys de la mort d'Ovidi Montllor i que el govern valencià no ha promogut cap homenatge oficial, les entitats cíviques i col·lectius culturals d'arreu del País Valencià dediquen activitats a la figura d'este referent musical i cultural. Així, Escola Valenciana s'assuma a l'any Ovidi i el primer dels homenatges de l'entitat és dedicar-li la gira 2015. Amb el lema Girem amb l'Ovidi, els cartells de tots els concerts de la gira tindran de base la imatge d'Ovidi Montllor per haver-se convertit en un símbol gràcies al qual els grups actuals de música en valencià en són hereus directes. El preludi de la gira el vam tenir el 13 de març en el concert de Falles de Burjassot. La propera cita és el 28 de març, a Agullent, a la Vall d'Albaida. Molts dels concerts són gratuïts. Ha sigut assassinat. Els crits d'esperança, la set de venjança t'han abandonat. Pel que fa al CD recopilatori, recull una mostra del treball de 22 grups i cantants valencians, amb una intro d'Ovidi Montllor. Hi trobem grups com La Gossa Sorda, Contaminació Acústica, Clara Andrés, Novembre Elèctric o Néstor Mont. Per a més informació, podeu consultar el web www.escolavalenciana.com.
Tira la llengua. La columna Farinelli.
Bon dia, amigues i amics d'Estira la llengua. La desaventura que m'inspira la columna d'avui no és tan espectacular com la desaventura de la setmana passada, però és igualment interessant i instructiva. Últimamente estic en la fase final de la publicació d'un article, un article acadèmic. Normalment, quan es fan aquests tipus de publicacions, sempre hi ha una persona que revisa, corregeix, esmena el teu text. I després tu reenvia perquè tu tornes a mirar. Res, a principi de la setmana passada m'arriba el text revisat i l'editor m'escriu explicant que només no han entès una frase del meu peculiar català. Miro el text, canvio la frase que no era tan clara i després, perquè a volta sóc massa perfeccionista, m'he posat a rellegir tot el text. I allà m'he posat les mans en els cabells. Perquè? Perquè la persona que tenia que corregir l'article en realitat ha utilitzat el corrector automàtic de Word. Ara, la tecnologia és fantàstica, ens ajuda en moltes coses, però pel que fa a la llengua, jo no crec que sigui tan útil. M'explico. En el meu cas, quan escric, sempre estic entre dos idiomes. Dues tradicions culturals, sarda, catalana, o si volem, itàlica, hispànica. I el corrector automàtic és monolingua. Resultat, cada cognom italià, cada paraula en sard, ha estat corregida automàticament en una cosa pràcticament incomprensible. Per exemple, cada volta que he posat sardista, que seria la mateixa cosa que catalanista Sardegna, el corrector automàtic de Word ha entès artista, saldista o sadista. Ara no vull ser massa apocalíptic, però aquestes coses em porten a pensar que a poc tota aquesta tecnologia, sí, ens facilita la vida, corregeix automàticament, els telèfons d'última generació completen ells mateixos les paraules, però em fa por que tot això ens farà perdre la capacitat d'escriure correctament una paraula. I hem fet una fatiga enorme, no només els catalanoparlants, sinó tota la humanitat, per aprendre a llegir i a escriure. Dues activitats que jo crec que alliberen l'ésser humà. Una persona colta és una persona més lliure respecte a una persona incolta. I si ara totes aquestes innovacions tecnològiques només tindran la conseqüència de fer-nos esdevenir més incults, a mi m'apareix una tragèdia. I amb aquesta reflexió, avui un poc negativa, vos deixo i ja mos entenem a la propera setmana. Ciao, ciao!
Marcel Farinelli. Estira la llengua. S'ha escrit un crim.
Arriba el S'ha escrit un crim. Moment de corregir aquelles coses que ens envieu fotogràficament parlant. Sisplau, envieu-nos-en perquè ens en fan falta, oi, Diana Pérez?
Sí, de fet hem hagut de rescatar en el bagul dels records.
Sí.
Allà, perquè no en teníem. Però, bueno, culpa teva, Agustí, perquè no me'ls passes tots. M'amagues coses.
M'he donat que... Ai, t'amago coses. M'he donat que tinc fotos
aquesta
de molts crims.
Aquesta relació no funciona.
Ai.
M'amagues crims.
T'amago crims. Home, els he de mantenir l'anonimat. Això, que he repassat galeria de fotos del mòbil i m'he donat que tenia crims que no t'havia passat i avui, doncs, una mica els hem aprofitat, però per això, perquè ens fa falta que ens n'envieu, sisplau.
Però jo tinc una proposta per vosaltres dos.
A veure.
Que no us he dit així, fora de mi.
Hi ha coses que ens amaguen. També,
sí,
eh?
Sí. Jo us proposo que anem un dia a sopar, tots tres.
I saps que m'havia arribat?
Sí?
No sé qui m'ho va xivar, però algú m'ho va xivar.
No, però sí, jo havia dit d'anar a sopar tots tres, però amplio l'oferta a anem a sopar i busquem crims. És una mica friqui el
no,
tema.
No, saps què podríem fer?
A la carta.
Podríem fer un sopar i que vinguin oients del programa.
També, si es volen
fem
apuntar.
Fem un sopar amb oients.
Sí, si es volen apuntar, que comencen a dir per les xarxes socials que qui s'animi, estem tots convidats i farem un examen.
Clar
si
que
cal.
Sí, que ens escriguin missatge privat de Facebook i sopem un dia.
Ja ho tinc.
Aquí a Andorra, si pot
fem
ser.
Fem un examen i el qui encerti, entre tots hi paguem el sopar.
Ui, ho compliquem molt. Ui, i qui ho paga, això?
Entre tots, ho dividim. Si en som 20, pues, un no paga i ho dividim entre els altres. Si sortirà un euret, tampoc. No?
Va.
Podem fer alguna cosa així. Va, vinga, animeu-vos.
Vinga,
animeu-vos, envieu aquí crims.
Si encerti si un proper examen, ve sopar amb nosaltres i li paguem el sopar.
Exacte.
Això és una mica rebaixar-los molt, eh? És
del no.
Plan, sisplau, que algú ens escolti, que algú vingui a sopar amb nosaltres, ja li paguem.
No. Això és fer aquí amistat.
Clar que sí. És, això és ràdio 2.0, ja més enllà.
Ara, si venen de les Illes, no pagarem el viatge.
No, això no.
Això o no. Déu sigui, vaja.
No farem com allò del Catalan Weekend que estan presentant de la Unió Cultural. No farem l'Andorra en Weekend. No els hi pagarem tot.
No podem, no ens arriba el pressupost.
No ens arriba el pressupost.
En tot cas, tenim crims.
Tenim crims, sí. Tenim crims, però sobretot això. Poseu-vos en contacte amb nosaltres, si voleu sopar amb nosaltres, pagant-vos vosaltres, per facebook.com/estiralallengua sisplau, per correu electrònic estiralallengua@rtva.d. Qui encerti l'examen de la setmana que ve, si en té ganes, que ens ho recordi, perquè potser no hi pensem més, que li paguem el sopar.
Exacte.
I sobretot el que ens importa és que el que ens interessa és que ens envieu els crims que trobeu allà on sigueu, en aquesta, per Facebook, per correu electrònic, o si no també per Twitter, amb @estiralallengua, i aquí els comentem. I aquesta setmana doncs, tenim uns quants crims de collita pròpia, no?
Sí.
Que els he anat trobant jo mateix un servidor, espera de que vosaltres ens arribeu els vostres. I en teníem un de primer que al final hem descartat perquè ens ha generat molt dubte.
Sí.
Era una foto d'una placa d'un carrer de l'Alfàs del Pi a la Marina Baixa.
Que deia carrer Tor, amb TH, que sí, és el nom de
no
la divinitat.
Clar, a mi em sé que està, que em sobrava bastant, perquè sí que en noruec s'escriu sense H, justament, però en català s'escriu amb H.
Jo suposo que
curiós,
sona raro, o sigui, estrany, perquè Tor també és un
poble.
Un poble, no?
Sí, de Catalunya. Sí.
I llavors, pues, veure-ho així...
Hi ha molts Tors, la Tor de Querol, també, hi ha Tor, i hi ha molts Tors, sí. I és curiós que en català s'escrigui amb H, això, tenint en compte aquest tema, a més diem Tor, Tor està directament relacionat amb el tro, i sí que és veritat que en islandès i en nòrdics així antics s'escrivia Thor, amb aquesta lletra que és com una mena de semicercle amb un pal, vindria a ser com si fos una D al revés i que li allarguessis el pal per dalt i per baix, aquesta lletra. I és Thor, però clar, en català ho hem dit Thor, i és curiós que escrigui en bac, no ho sé.
Suposo que per mantenir aquesta pronúncia original...
Clar, però en català no diem Thor, diem Thor.
Ja.
El déu Thor. És curiós. En tot cas, s'escriu a Mac, per tant, el carrer de la placa del carrer de Tor de l'Alfàs del Pi, Marina Baixa, gran colònia noruega, i que de fet té 1.000 carrers amb noms de coses noruegues i ciutats noruegues i tot això, l'Alfàs del Pi, i vas als bars i les cartes estan en noruec i sents la ràdio noruega. Doncs...
Hauríem de mirar, però, què hi posava a sota, perquè està com repintat.
És com si estigués, sí, no?
Sí. Aleshores, aquí ja mirarem, el pròxim dia ho comentarem.
Hem de fer la prova del cotó.
Sí, perquè està com repintat. És com si hi havia carrer Maria i Jesús i han posat carrer Tor, han canviat.
No, però ves que no digues Tor primer sense H i llavors ho canviessin, vés a saber.
Bueno.
Si algú ens segueix des de la Marina Alta...
Què ens dic?
Que se'n vagi,
el
carrer Tor.
Ah, ho podem mirar al Google,
i que rasqui
Google
una miqueta.
També, si no, després.
No, però que rasqui la pintura, a veure què surt a sota, no? Que miri el relleu, veus? Molt bé, avancem-hi, ens anem des de la Marina Baixa fins a la parròquia d'Andorra la Vella, perquè tenim una foto d'un centre comercial.
Sí, on tenim... Jo no ho he provat. Bueno, això es diria cuina fusió, no? O sigui, seria com una mica... Al meu fill li agrada molt lo salat, o sigui, els aliments salats amb els dolç. Sí.
Barrejada dolç i salat.
Sí,
no
el que passa
gaire.
Que aquí, clar, no és ben bé això, perquè diu cacaus salats, però és que no són cacau, no és cacau, és cacauet.
Quin cacau!
Són cacauets.
Sí. Cacauets salats. Sí, no, és que a més ho veiem a sota, que és claríssimament que no és cacau, sinó que són cacauets. I diu cacaus salats. 250 grams, 1 en 20.
250 G, hauria de dir, perquè el símbol de gram és una sola G.
Vinga!
No?
Dos en un. Pim-pam.
I el 20, el 20 tampoc té perquè ser més petit. No. No té, però bueno.
No, però això és una...
I és més estètic, no, això?
Sí.
I recordem que cacauets... En català s'escriu sense H, que en castellà va mac, que també són aquestes paraules que creen una mica de confusió, com coet.
Sí. Per influència castellana pots tenir aquesta confusió.
Sí.
Molt bé, seguim parlant d'alimentació, pot ser?
Sí, podria ser.
Podria ser.
Trobem com una campanya amb un hashtag, amb una etiqueta, que diu busca el nostre... etiqueta, bueno, com es diu el modilla?
Coixinet.
Compra el sí o sí, que jo no veia aquí cap errada, però...
Clar, d'entrada, el sí faltaria l'accent.
Això mateix.
Perquè jo no entenc... A les etiquetes hi pots posar accents i ses trencades i aquestes coses. No guions,
sí,
però els accents sí que els pots
posar. Per exemple,
posar.
Potser no hi ha l'apòstrof.
No, l'apòstrof...
Després de compra'l, perquè aquí trencaries l'etiqueta.
L'enllaç, no?
Sí. Però els accents sí que els hi podríem posar. Mm. De totes maneres, en català no es diu sí o sí, sinó que es diu tant sí com no.
I això em fa molta ràbia, eh? Perquè ara, a les manifestacions, tothom diu sí o sí. No sé
sí?
què, sí o sí. Volem això, sí o sí. I a mi, mira, és que m'agafa alguna cosa cada cop que sento el sí o sí. És tant sí com no.
Clar. Suposo que per una mica per estalviar espai...
Però les etiquetes no tenen límits de caràcters,
sí,
no?
Sí, però a nivell disseny, aquí, imagina't, compra'l tant sí com no. Seria molt llarg.
Doncs a veure, és que no fas una etiqueta que és supercalifragilística espialidós, perquè és molt llarg, doncs així tampoc la faries i buscaries una altra solució.
Clar.
I posaries, busca el nostre, o directament posaries, compra el nostre producte i amb coixinet, tant sí com no.
També. És una bona opció.
O sigui, de solucions sempre n'hi ha. La qüestió és que a vegades no sabem que hi ha coses que són incorrectes i crec que és el que deu haver passat aquí.
Igualment, lo del nostre tampoc m'acaba d'agradar, lo del nostre.
Perquè
és
molt excessiu. No? De què parla?
Pues deu ser que tu has de buscar pel supermercat o on sigui això, una etiqueta, comprar el sí o sí, i llavors, pues, si el pues, bueno,
no,
tindrà una oferta...
No, potser és que busquis els productes de la seva marca.
Sí,
o,
sí. No sé, alguna cosa així,
o que no,
no?
Veiem... I ja no me'n recordo, perquè sí, aquesta foto és meva, però és que ja fa temps que la tinc. Molt bé, i tenim una altra foto, en aquest cas és de Ripoll.
Que això, Agustí, a mi em sona. Que la vas fer
no.
A casa teva, allò en plan amb una caixa
d'algo. Voleu que us digui sincerament, no us podeu imaginar què és això blau que es veu al darrere?
És un vidre?
No.
Què és?
O sigui, això d'on diu aquesta cosa mal escrita és una capsa de cartró.
Sí, això sí, fins aquí arribem.
I la part del darrere... S'està traslladant, no?
La cosa del darrere, veieu què és?
No.
La finestra? No.
Jo anava pel carrer i vaig veure aquesta capsa al costat d'un contenidor de cartró.
Ah.
Que això estava allà llançat, sí. Algú que havia fet neteja a casa, i aquesta capsa hi tenia les joguines platja.
Platja. Bueno, era molt de Lleida, no? Potser.
Sí, aquelles neutres que a vegades sí. Als centrals no sabem com s'escriuen.
Sí, jo crec que és més aviat si dius que és de Ripoll, és que és una vocal neutra, que no sabem si hem de fer una E o si hem de fer una A. I fixeu-vos que, com que l'ha canviat... Com que ha canviat la
G.
La A per una E, també ha canviat la J per la G.
Sí,
perquè ell sap que davant de la E de la I va una G i no una J.
És cert.
Ell o ella.
Sí, sí.
En lloc de platja, platja.
Platja.
Oh, ortogràficament està bé, el que passa que la paraula no existeix.
No
existeix. No existeix.
Ha seguit la norma, però... Mira, no sé, sí. Coses que passen. Molt bé, doncs molt interessants aquests crims. Ja m'ho dic a mi mateix.
Bé,
esperem
Agustí,
els vostres, sisplau.
Aquí l'interessant és la proposta de sopar, Agustí.
Ah,
no sé
sí, sí.
No...
Ja ho sabeu, qui vulgui, farem un sopar de S'ha escrit un crim. Qui vulgui apuntar-s'hi, que ens ho digui per Facebook, facebook.com/estiralallengua, per correu electrònic estiralallengua@rtv.ad. El sopar val a dir que el farem a dins del Principat d'Andorra, com a
sí.
Molt podem allargar la Seu d'Urgell, que
exacte.
Crec jo. Però,
o com a molt a Oliana. Però
Oliana,
com a molt.
Sí, sí, deixem un pal amb sí. Alto Urgell i, sí. I llavors, a més, qui guanyi l'examen de la setmana que ve no l'altre, premi que li paguem el sopar aquí a Andorra, també.
Perfecte.
Apa.
Pedigrí català.
La setmana passada vam fer una lliçó de llengua balear i descobríem com lloc s'escriu acabat amb G. Perquè en català ho escrivim amb C per diferenciar-nos, però que lloc s'ha d'escriure amb G perquè tenim els derivats com llogar...
Però això és, clar, però això és només en llengua balear, que és una altra llengua diferent.
Exacte. I arran d'això, doncs, volíem fer un pedigrí, no? Vaig tirar la pedra damunt del terrat de
sí.
Fer un pedigrí per justificar la unitat de la llengua.
Avui parlarem de motius, i n'hi ha moltíssims, motius que ens indiquen i que ens porten a pensar que el català i el valencià i el mallorquí i el fragatí tots són, i el rossellonès, tots són maners de denominar una mateixa llengua.
Una vegada em preguntàvem per què Andorra no, la llengua oficial no era l'andorrà.
I per què deu ser?
No sé. Un dia podríem fer el pedigrí català a l'inversa, donant motius per l'associacionisme lingüístic. Quins motius s'aguanten mínimament?
Sí.
No sé si n'hi ha algun.
Podríem,
no sé.
Potser faríem una secció més curta.
No sé,
avui
provar.
Parlarem, per exemple, de motius, com ara que un nombre importantíssim de filòlegs, i de fet jo m'atreviria a dir que unànimement la majoria de filòlegs romanistes de diverses èpoques i escoles i països afirmen amb unanimitat que totes les varietats de la llengua catalana tenen un comportament congruent que indiquen que són la mateixa llengua i que totes elles són varietats de la mateixa llengua i que les diferències entre varietats no són més grans que les diferències entre varietats d'altres llengües romàniques com el castellà, el francès o l'italià. I que dir-ne d'algunes varietats, valencià, mallorquí, fragatí o rossellonès, són denominacions totalment legítimes que no desvirtuen aquesta unitat de la llengua, igual que no ho fan, per exemple, l'andalús, o el toscà i el florentí per l'italià, o el parisenc i el quebequès, que no diríem que el Quebec parla una altra llengua que no sigui el francès.
I això que no els entenc jo, quan parlen els de Quebec.
Això mateix, això que fins i tot entre ells, els quebequesos i els parisencs, a vegades potser no s'entenen amb facilitat. I a nosaltres jo crec que això no ens passa. Que amb persones de tots els territoris ens entenem perfectament.
Bastant. Sempre hi ha algun moment que et perds, però... Home, de l'algarès a l'occidental hi ha bastanta distància, per exemple, no?
Però realment no hi ha moltes varietats que siguin molt allunyades. I tot això ho podem explicar sempre per factors històrics. Sabem que, com la majoria de parlars peninsulars, els nuclis del nord, els nuclis septentrionals, en l'època de la Reconquesta, van anar ocupant territoris cap al sud. I així va ser com el català, que es va originar el que es coneix actualment com la Catalunya Vella, es van aportant cap a la Catalunya Nova, és a dir...
Això és una lògica molt clara, no? I les mateixes
cap a l'Occident i cap al sud. Això mateix. I per això, per exemple, podem dir que el català de Lleida o de Balaguer té més similituds amb el de València que amb el de Vic, de fet.
Lògic,
que són territoris bastant més apartats, per exemple, entre València i Lleida, que no pas entre Lleida i Vic. I per quin motiu tenen moltes més similituds lingüístiques? Doncs per això, perquè va ser el mateix català que es va anar portant cap al sud, seguint aquesta franja, que de fet és la mateixa franja que avui encara divideix els parlars orientals dels parlars occidentals.
I a més és això, comences a mirar cognoms de persones valencianes o noms de poblacions valencianes i tot et remet molt més a la part de Ponent que no pas a la part
això
més
mateix,
oriental.
Això mateix. Si ens fixem en el món de la literatura, veiem que hi va haver un moment clau per la recuperació de la llengua catalana, que va ser la Renaixença, cap a finals del segle XVIII. Del segle XIX, perdoneu. I un fet important d'aquesta Renaixença va ser el primer Congrés Internacional de Llengua Catalana, que es va fer el 1906. El va impulsar principalment Antoni Maria Alcover, que era mallorquí. I el seu primer president honorari va ser Teodor Llorente, que era un poeta valencià. Per tant, en formaven part personalitats de la literatura de tots els territoris. I d'això ja fa més de 100 anys. I si ens concentrem en el País Valencià, on tots sabem que és on el secessionisme lingüístic té més força, si ens anem, per exemple, fins al 1932, tenim les normes de Castelló. Les normes de Castelló van ser una manera de resoldre les discrepàncies que hi havia en aquell moment sobre la unitat lingüística, sobre si realment el que es parlava al País Valencià i el que es parlava a Catalunya eren la mateixa llengua o no. I aquí, per unanimitat, tots els escriptors valencians i els moviments valencians en defensa de la llengua van signar i van assumir una normativa que havia impulsat l'Institut d'Estudis Catalans. És a dir, adoptaven la normativa ortogràfica que proposa l'Institut d'Estudis Catalans i hi afegien les seves solucions lingüístiques genuïnament valencianes. Això confirma, de totes totes, en aquell moment, la unitat de la llengua. Per ells, el que venia des de l'Institut d'Estudis Catalans era la seva pròpia llengua també i només feia falta afegir-hi algunes solucions perquè la normativa fos vigent també al País Valencià.
Això és una mica com amb el castellà, la forma de conjugar els verbs a Sud-amèrica és bastant diferent.
Això mateix.
El castellà de la península Ibèrica, i llavors, vull dir, això no fa que... aquestes petites diferències gramaticals o ortogràfiques no fan que això es...
Però les obres ortogràfiques fetes des de l'Acadèmia de la Llengua, allà són vigents, també. I també es fan servir. I si ens quedem en el País Valencià, podem recordar l'últim cas, que és el del Diccionari Normatiu de la Llengua Valenciana, quan es va publicar, dins de les entrades de català i de valencià, notàvem aquesta unitat de la llengua, perquè una entrada semblava que et portava l'altra, és a dir, que el valencià et deia que també es podia denominar català i que el català també es podia denominar valencià. Arran d'això, el president de la Generalitat i la consellera d'Educació demanaven al Consell Jurídic Consultiu un informe jurídic urgent que els digués si realment això era així o no, és a dir, si era cert o no era cert que fossin la mateixa llengua, perquè ells ho dubtaven. I a mi em va encantar el cas del lletrat Moisés Vizcaíno, que va fer una llista de 46 sentències fermes fetes pel Tribunal Constitucional, pel Tribunal Suprem i pel Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que defensaven de manera directa o indirecta la unitat de la llengua, és a dir, que dins de les seves resolucions parlaven de les dues llengües com a llengües idèntiques, és a dir, com la mateixa llengua.
Déu-n'hi-do que una cosa així s'hagi acabat resolent als tribunals. En tot cas, els arguments històrics i gramaticals i filològics i judicials tots van cap al mateix costat.
Òbviament.
Molt bé, doncs, per si us queda algun dubte, tot això ho trobareu al nostre Facebook.
Estira la llengua. El seccionari.
Substantiu femení que significa manca de destresa o d'aptesa. I també tenim l'adjectiu tant femení com masculí perquè aquesta mancança no distingeix entre homes ni dones. Tothom podem ser malaptes, només faltava. I com que l'entrada del diccionari és molt curteta, vaig buscar més coses relacionades amb la paraula malaptesa i ves per on que vaig trobar que existeix un trastorn anomenat dispràxia, millor conegut com la síndrome del nen patós, i que és la incapacitat o dificultat per organitzar els moviments que necessiten una certa coordinació. En el cas de la parla, les persones que la pateixen saben el que volen dir, però són incapaços de controlar els músculs que necessiten per fer-ho. El problema afecta tant a la producció dels sons com a la seqüenciació dels mateixos. Val a dir que és un problema que té solució amb un tractament personalitzat i a llarg termini per adquirir les habilitats que facin falta. És clar que em refereixo a la dispràxia, perquè ser malapta o patós, en el meu cas patosa, no sé jo si té gaire solució. En tot cas, ja tinc l'excusa perfecta.
Va començar l'octubre i és a punt d'arribar al final. Parlem del 6è campionat d'Scrabble escolar en català. Diuen que nosaltres som uns friquis de la llengua, però jo crec que n'hi ha que encara en som més, i aquests són els experts en el joc de l'Scrabble, evidentment. Després de 4 temporades, tocava endinsar-nos una mica en aquest àmbit, aquí al programa, i ho fem amb la màxima autoritat en la matèria, el president de la Federació Internacional d'Scrabble en català, Octavian Mocano, que és a l'altre costat del telèfon. Hola, com estem?
Bon dia. Gràcies per la invitació.
Gràcies a tu per dedicar-nos aquesta estona. Escolta'm, primer de tot, ja volem saber com funciona tot això del campionat d'Scrabble i tot això, però primer de tot, com és que aquest joc, que pot semblar tan simple, no?, amb lletres, formar paraules, guanyar punts, té tant d'èxit? Com ha arribat a popularitzar-se tant?
Precisament la seva simplicitat és una de les claus que doncs, confereix tant d'èxit. De fet, és un joc que s'adreça a una gamma molt, molt, molt ampla de persones, les, diguem, preocupades per la llengua, les que només hi troben una manera de passar-s'ho bé, les que volen aprendre un nou idioma, persones que, en fi, volen millorar, que volen arribar a ser uns experts en l'Scrabble, de fet, els oficis d'on provenen tots aquests jugadors és el més variat possible, molt més que els escacs, per exemple.
Sí, perquè a més em consta això, que no és cosa de filòlegs només, eh?
No es dona el cas que els millors són enginyers o informàtics.
I tu què ets, per cert?
Jo soc informàtic.
Informàtic. Molt bé, molt bé. Parlem del campionat d'Scrabble, que és una mica el motiu d'aquesta entrevista. El 18 d'abril, l'escola del Parc del Prat de Llobregat acull les finals, primer la de 5è i la de 6è de primària, i després la de primer i segon de secundària. I el 25 d'abril hi haurà aquesta final que dèiem de primer i segon de secundària a Barcelona, a l'Espai Avinyó, Llengua i Cultura. Com ha començat, o sigui, quin ha sigut el procés que s'ha seguit en aquesta competició? Quin esquema s'ha seguit per poder arribar a aquestes finals?
Va ser un procés esglaonat. El procés, com que ja és la 6a edició, va començar, de fet, més enllà de fa 6 anys, amb una participació petita al començament, però després, cada cop més, cada any, afegint-hi més centres escolars i també veient que hi ha molt de potencial. De manera que l'any passat i enguany ja estem comptant amb gairebé 1.600 alumnes que hi participen. Són diverses fases, són els anomenats tallers o concursos locals que es desenvolupen a cada centre escolar, que vol participar, doncs que desitja, diguem, participar en tot aquest campionat. Després, els municipis on tenim més participació, organitzem les finals locals, per exemple, a l'Hospitalet de Llobregat, és un campionat interinstituts. El més antic, que és a Castelldefels, que és de primària i secundària, també a Sabadell, hi va haver dues edicions, i després, com deies, doncs, tenim les finals, que són de primària, 5è i 6è, i de secundària, repartides entre alumnes de primer i segon, i tercer i quart. Com a primícia, enguany organitzarem, una setmana després de les finals del Prat de Llobregat, les on estaran els alumnes que ja tenen experiència dels anys passats i que enguany doncs, estan cursant tercer i quart de secundària. I en aquest cas es farà a Barcelona, a l'Espai Avinyó.
Això, tercer i quart. Ara m'havia embolicat perquè, exacte, 5è, 6è, primer i segon al Prat i tercer i quart de secundària a Barcelona. Sí, sí.
Quantes... Entenc, et faré un resum ràpid,
sí,
per saber quina és l'amplitud de tot aquest moviment. Doncs comptem ara mateix amb 14 municipis.
14 municipis. Ara justament,
exacte,
et volia preguntar això. Quina quantitat de pobles i d'escoles més o menys està participant en aquest campionat?
En principi nosaltres sempre fem una crida global. De fet, hi ha també l'efecte crida entre les escoles, les que ja hagin participat. Veuen que això és una activitat molt útil, molt interessant, molt divertida per als alumnes i també en el procés d'aprenentatge del català. I aleshores cada cop és més fàcil englobar-hi més centres escolars. De manera que, com deia, enguany ja en tenim 14 municipis. I, per exemple, a cada municipi doncs, podem comptar fins a 10 o més escoles. Per exemple, a Sabadell tenim la col·laboració de l'Ajuntament a través d'un programa que es diu Ciutat i Escola. Aleshores, les escoles s'acullen a aquest programa. El Baix Llobregat es va fer també a través del Centre de Mediació Lingüística de Lleida, de manera que enguany doncs, tenim centres de Bellpuig, de Gramunt i de Tàrrega. A l'Hospitalet, a través d'un programa que inclou centres de secundària, hem arribat a agrupar diversos col·legis a l'anomenat concurs interescolar. Tenim a Sardinyà del Vallès, tenim a Barcelona, Igualada, a Castelldefels, deia, al Prat de Llobregat, Badalona, Altafulla, Tarragona, Parets del Vallès, el Masnou, de manera que cobrim gairebé tot Catalunya.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I també Eivissa, no? Em sembla que hi ha molta...
Exacte. Volia això deixar-ho com un capítol a part, perquè és molt important. A Eivissa tenim una activitat escolística molt viva, no només amb els adults, sinó també amb els escolars. Es dona el cas que la majoria d'afeccionats als Jocs Escolars d'Eivissa són mestres o professors, de manera que és més fàcil també explicar i veure tots els costats positius de l'Escrable, també dels centres escolars d'Eivissa. De fet, una parella d'Eivissa, que va competir ara fa dos anys, va quedar en segon lloc a la seva categoria.
Perquè aquesta competició que feu escolar és oberta a tots els països catalans o està pensada només per Catalunya amb l'excepció d'Eivissa?
L'activitat està oberta a tots els països catalans i perquè parlem també d'Andorra, tenim una bona notícia. Un col·laborador nostre, Alfons Codina, va aconseguir organitzar dos concursos a pas de la casa i en camp a les biblioteques, de fet, dels dos municipis d'Andorra, coincidint amb el dia de la biblioteca, de manera que va poder plegar també escolars d'Andorra. Fins ara ens ha estat una miqueta més difícil fer que aquests alumnes doncs, arribessin al Principat, però esperem que amb potser més ajut puguem en el futur comptar també a les grans finals de Barcelona i del Prat de Llobregat també amb alumnes d'Andorra.
Mm-hmm. Ja seria un èxit si poguéssim portar-hi gent de València i de la Catalunya Nord fins i tot.
De fet, estem intentant fer-ho.
Ostres, a veure si hi ha sort. Les escoles que ara ens pugui sentir algun mestre o algun alumne o això que es volguessin apuntar per la temporada que ve, per la setena edició d'aquesta competició, com ho haurien de fer?
És molt fàcil. Tenim dues maneres molt directes, que són les pàgines web. Tenim, d'una banda, la pàgina web escolar, que és scrableescolar.com, i, d'altra banda, tenim la pàgina web de la Federació Internacional d'Escrable en català, que és fiscrable.cat, és un nom que atreu perquè és fisc i genda, no, aquí no es paga res, però és diguem, la sigla de la federació. Aleshores, per qualsevol de les dues bandes poden doncs entrar en contacte amb nosaltres i nosaltres els expliquem. És un procés molt ràpid, no hi ha gaires requeriments, només el desig d'acollir-s'hi i de doncs provar l'Scrabble, que segurament a molts centres escolars ja s'està fent servir com a eina en el procés d'ensenyar el català. Uh-huh. I no només, potser també l'anglès o d'altres idiomes estrangers.
Molt bé, molt bé. Escolta'm, doncs, a veure si aconseguim ampliar la quota de representació de territori en aquesta competició, perquè sona molt interessant i, a part, els beneficis d'aquest joc.
Exacte.
Per aprendre
I
la llengua.
I ens agradaria poder organitzar també un campionat a Andorra escolar.
Clar que sí. Tot són idees. Escolta'm, a veure si trobem la forma de tirar-ho endavant. Des d'aquí, des d'Andorra, ja li passarem la pilota al Servei de Política Lingüística, a veure si lidera això. Avui doncs hem descobert una miqueta aquest món inacabable de l'Scrabble en català i en podríem parlar molta estona més, i de l'Scrabble en català, justament, perquè evidentment hi ha una versió catalana del joc per adequar la quantitat de lletres disponibles a la freqüència en què apareixen al nostre diccionari. N'hem parlat a propòsit d'aquest sisè campionat escolar d'Scrabble en català, que els dies 18 i 25 d'abril celebra les finals al Prat de Llobregat i a Barcelona. Octavio Mocano, president de la Federació Internacional d'Escrable en Català, gràcies per passar per l'Estira la Llengua.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu, adéu-siau.
Estira la Llengua. Carretera i manta.
Anem cap a Olot, a la Garrotxa.
Vaig a casa la veïna, no tinc ganes de pensar-hi si estic trist.
Què, Pere? Què escoltem? Perquè, clar, jo m'has dit Olot i jo m'imaginava aquell és de nit, és tot fosc,
estem escoltant, sol. Sí, estem escoltant els Teràpia de Xoc, que són sobretot molt coneguts per la música de la sèrie Polseres Vermelles.
Correcte.
I la cançó que estàs comentant tu, Sense tu. Però aquesta no és Sense tu, estem descobrint una altra cançó que és Per què ho
faria. Tenen més cançons.
Ells són de les Preses, a la vora d'Olot, i
mira,
aquesta...
Diumenge vaig passar per les Preses.
Doncs d'allà és on són les Teràpia de Xoc, que és a la vora d'Olot, i d'Olot és també l'Esther Santaló, que és la nostra col·laboradora d'aquesta setmana. Ella és la tècnica del Servei de Català d'Olot, a la Garrotxa, que és l'oficina del Centre de Normalització Lingüística de la comarca de la Garrotxa.
Hola, Esther,
bon dia,
com estem?
Esther.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, encantats de poder parlar amb tu.
Igualment.
Escolta'm, el català d'Olot, bé, abans ja ho dèiem aquí al programa, d'allò de Olot, com a Olot no es carda enlloc, o qui no carda Olot no carda enlloc. Feu les os molt tancades, això d'entrada, eh?
Bé, més que molt tancades és que nosaltres no diferenciem les os.
Clar.
No, cap olotí, jo diria que cap garrotxí sap fer una oberta i una tancada. De fet, fem totes les os que són una barreja d'oberta i tancada i no tenim consciència que n'hi hagi més d'una d'os.
Això mateix.
I aleshores, doncs mira, aquest és un dels trets que fa que siguem totalment ineptes per diferenciar flor i arròs, i nosaltres ho fem tot igual.
Explica'ns una mica el que volies comentar-nos avui sobre el català de la Garrotxa, Esther.
Mira, jo el que primer volia comentar-vos és una mica sobre la melodia de la llengua, perquè una de les coses, vosaltres heu començat parlant d'això del qui no cardo o no carda enlloc, aquesta és una fama, diguem, immerescuda, ja us ho diré directament, però que molt sovint, quan una persona obre la boca, diu, mira, ets d'Olot. I per què ho diuen, això? Doncs per la melodia. Perquè nosaltres tenim una manera de parlar, jo ara ja estic una mica adulterada, però sí, també sé parlar garrotxí. Llavors, quan parlo garrotxí autèntic, fem aquella mena d'entonació d'aquella cosa que obres la boca i la gent diu, mira, aquest és dolor.
Sí que és veritat, sí, sí que és veritat.
I és la música, perquè cada terra fa sa guerra, nosaltres la fem molt amb la música. Tenim una música que d'entrada sembla una mica brusca, també hi fa això, no?, que a vegades també tenim aquest accent més tancadot, un accent que se'n va cap al Rosselló també, tanquem més, però sobretot aquesta melodia, aquesta música, que entra una mica bruscament, però que res, és una aparença. Després som gent molt dolça, en el fons.
Molt bé, molt bé.
Això segur.
I algun tret, perquè també feu coses estranyes amb les E's, És que jo sóc de Ripoll i per mi hi ha com un món de diferència entre Olot i Ripoll. I les E's és una altra cosa.
Les E's, jo diria que les E's és una qüestió més aviat de tot Girona, No és un tret de la Garrotxa, és un tret que compartim en tot Girona. Hi ha tota una fluctuació entre E's obertes i E's tancades. Hi ha, per exemple, doncs el meu nom. Jo, el meu nom, la gent garrotxina autèntica no diu Ester, ni diu el riu Ter. Diu Ester i el riu Ter. I aleshores hi ha aquesta obertura entre reina i reina, per exemple, no?, que fa que molta gent doncs no sàpiga ben bé si és una E oberta o E tancada. I aquesta distribució així una mica d'E's obertes i tancades estranya, la compartim, jo diria, en tota la demarcació de Girona, Però ja us dic que el tret més característic són les O's. Aquestes O's que no sabem ben bé com les fem, i que el que és molt curiós, si heu sentit un olotí o un garrotxí, és que quan fa un verb en primera persona del present indicatiu, del tipus dormo, o pinto, o menjo, doncs nosaltres reforcem aquesta O neutra final amb una T o una C. No sé si us heu fixat en això.
Compro, no?
Per exemple, doncs el meu fill avui m'ha dit, abans de marxar de casa, m'ha dit, mira, avui per dinar menjo macarrons. Menjuc. Amb aquesta UC final, menjuc. I molta gent diu pintut, o pensut, o menjuc, o dormut. Aleshores, ens inventem una consonant final per donar més èmfasi a aquesta forma verbal, i això sí que és molt curiós i és molt típic de la Garrotxa.
D'acord, però no sempre és una T, Pot ser...
És una
oclusiva, però no sempre ha de ser.
Altres localitats, amb altres, ja sabeu que hi ha gent que diu Marc en lloc de Mar, per exemple, me'n vaig a Marc. Nosaltres això no ho fem, Diguem, ens anem a Marina i s'ha acabat la història.
D'acord.
Sí, en cas dels verbs, de les primeres persones dels presents indicatius, sempre hi ha una C final. Menjuc molt bé a casa. Doncs això és molt típic de la Garrotxa.
Sí, sí. A mi em va arribar al cor el tatrucut, això sí.
Tatrucut.
Sí. Quina paraula destacaries així pròpia, representativa del parlar de la Garrotxa i d'Olot?
Mira, això és molt difícil, perquè cada lloc n'hi ha un fotimer de paraules, Jo us recomanaria un llibre molt... està molt bé, que està fet per un company que també treballa al Servei de Català, que es diu Eloi Domínguez. Ell i en Joaquim Montriol han fet un llibre que se'n diu El parlar de la Garrotxa, on recullen algunes de les paraules que, malauradament, les noves generacions ja s'estan perdent, no? Perquè, bé, l'estàndard i la formació a les escoles ha fet que algunes paraules més locals, doncs, es vagin perdent amb les generacions. Però després de pensar-hi molt, he optat per la forma quet.
Quet.
Sabeu què és un quet?
Què és un quet?
Què és un quet? Doncs un quet és, per tots els garrotxins, una sabatilla esportiva.
Ah!
I ho t'has posat als quets, avui, per anar a córrer?
Oh, això potser recorre una franja fins a Lleida, perquè Lleida també es diu.
Molt bé. Escolta'm, Ester, molt interessant, ens agrada molt poder veure així de viva veu com és el català d'Olot i de la Garrotxa.
Molt bé.
Una abraçada.
Moltes gràcies, Ester.
Gràcies.
Adéu.
Estira la llengua.
Molt bé. Tornem dels volcans.
Som-hi.
I corregim l'examen, que la setmana passada deia això.
Caramba, ara vosaltres em malinterpreteu. Em referia als oients. Si cobressin per corregir exàmens, amb la crisi que hi ha, un bon alut tindríeu.
Tu, Pere, encara estàs amb el cap al cruscat.
Sí. Tornem dels volcans. Quins volcans, clar.
La Garrotxa.
I la Fageda.
La Fageda. Molt bé, un examen amb 10 errors. I un concursant, dèiem que els mantenim a l'anonimat, és el concursant número 1, que és l'únic, però és que a més a ell li agrada que diguem el seu nom. I aquesta setmana, a més a més, crec que s'ho mereix que el diguem.
Sí.
És en Xavier, des de la Granja de la Costera. Bueno, no he acabat d'entendre si ens escriu des de la Granja de la Costera o des de Xàtiva. En tot cas, tot és allà mateix. Que escolta, m'ha tret un 10.
Important, això mateix.
Ha tret un 10.
És que ha tret un 10.
A més, és un concursant que ha anat evolucionant. Perquè va començar, sincerament, pobre, amb una bona patacada. I amb la seva bona fe hi va anar provant i tal,
perquè
i anar millorant la nota.
Perquè es hauria confiar el primer dia. Bé, això
clar,
és fàcil.
Passar, això al nivell...
no és tan fàcil.
No, som molt exigents, perquè a més la puntuació puntua. Molt bé. És que ho ha fet impecable.
Sí.
Només està ens faltava que ens el fes en valencià, ja. Allò que ens agrada que cadascú ens el faci una mica en el seu dialecte. Però, escolta, molt bé.
Comencem a corregir-lo. Per exemple, en lloc de caramba, ens ha proposat carall. Molt bé, hauríem pogut dir caram, renoi... Carall, ens encanta. I diu, ara vosaltres em malinterpreteu. I malinterpreteu s'escriu separat. Hi ha altres verbs que porten aquest adverbi a dins, com ara malacostumar i malcriar, són una sola paraula. Uh-huh. Però la normativa, que és una noia maquíssima
i
molt simpàtica, però ha decidit que malinterpretar encara no té l'adverbi prou incorporat a dins i no és una sola paraula, són dos.
M'has fet pensar en la norma, aquell personatge que es va fer.
La campanya de la norma.
La norma és molt maca, sí.
Per tant, són dues paraules, malinterpreteu. Seguim i ens diu, em referia als oients, diu... Si cobressin... Molt bé, aquí he posat un punt, perquè aquesta coma no acaba de ser el tipus de pausa que necessitàvem. Si cobressin, i sense l'accent cobressin, i menys obert, perquè llavors es cobressin. I el per corregir, que aquest m'encanta, aquest és el meu preferit.
És una ultracorrecció d'aquelles, eh?
Sí. Tenim altres paraules que tenen una TG al mig.
Corretge.
Homenatge, corretge o fetge. Uh-huh. Però es pronuncien diferent, perquè no es pronuncia corregir, es pronuncia corregir.
Però molta gent diu corregir.
Sí, clar, molta gent
ho diu.
Això
és com la gent que ensaja, que van ensajar.
Per exemple.
I tan bonic que és ensajar, però no s'escriu així.
No.
I corregir igual, no és corregir, és corregir. Diguem corregir. Jo reivindico que la gent digui corregir, però hem d'escriure corregir.
Sisplau.
Pensem en la norma. En aquesta noia tan simpàtica i capriciosa.
El següent és els exàmens. Aquest és el...
És la trampa, aquesta.
Ah, aquesta és la trampa mortal, perquè, clar, aquí sempre dubtem, perquè examen no du accent i exàmens sí.
I per què?
Doncs, perquè és una paraula plana, acabada...
Ha sigut terribles, ara, eh? I per què?
Examen no du accent, per què no du accent? Perquè les paraules planes, si acaben amb la mateixa terminació amb què s'accentuen les agudes...
Ara t'has embolicat. Si acaba anem...
Ara només, només ho he entès jo,
sí,
no?
Sí, no, jo t'he entès, però potser molta gent s'ha perdut. Les planes van al revés que les agudes.
Això mateix.
Val? Sí. Les agudes s'accentuen. Si acaben en S, en IN...
I en vocal.
I les planes, doncs, al revés.
Al revés. No, això mateix.
Per tant,
però aquí no acaba ni amb N, ni amb IN, ni amb S, sinó que acaba amb ENS.
N-S.
N-S. Per tant...
Aquesta
s'ha d'accentuar. I la següent és boníssima, també. La crisis.
Ai, sí, la crisis.
Primer, que la primera S no és sorda, sinó que és sonora, és crisi. I el singular és crisi i el plural és crisis. Tenim una crisi o dos crisis.
Clar.
Però quan només n'hi ha una, no és crisis, ni crisis, que això és en castellà.
Ai, que s'enfada.
Perquè és un clàssic, és com el...
És com la financiació.
Sí, això mateix. Això mateix. I ja portem uns quants anys.
De crisi, com per fer
uns quants anys de crisi,
error.
Com per ja anar sabent, no? Quan tots érem rics i feliços, doncs no... Mira, encara ens podíem salvar de no saber com s'escriu crisi, però ara ja... Mm. I la següent també és molt bona, i molt adient per ara, per l'hivern i per les zones de muntanya i de neu com la nostra, que és l'alut.
L'alut.
I l'allau. En castellà és un alut, que és masculí, i en castellà és una allau, que és femení.
Allau és femení, atenció, eh?
Per tant, no és un bon allau, sinó una bona allau.
Els exàmens de la Maria Boix semblen molt innocents.
Ah, però no, tenen estan molt
treballats, molt pensats i molt, molt elaborats, perquè hi surt interessants com el malinterpreteu, com el tema dels exàmens i la llau.
La Maria. I l'última correcció és la del verb tindríeu, que té dur accent. Per què? Perquè la I i la E fan un diftong, com ara quiet. Quiet són les dues vocals juntes que es pronuncien en un sol cop. I per separar aquesta I i aquesta E posem un accent.
Clar, si no seria tindríeu.
Ah, això mateix.
Molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però això, aquí la feina no s'acaba perquè hi ha un altre examen que diu això.
Un cop escrit i gravat l'examen, ja tinc la tarea feta. I m'importa un pito si us ha agradat. Ara faré la siesta un rato, que estic mig dormida.
Escolta, Maria, per nosaltres pots descansar, perquè Déu-n'hi-do com penses per fer aquests exàmens, que són boníssims. Respostes per correu electrònic, estiralallengua@rtva.adeu, per missatge privat de Facebook.
Estira la llengua!
Apa, senyores i senyors, abaixem el taló.
Exacte, per aquesta setmana ja n'hi ha prou. Una abraçada de part de tot l'equip del programa. I començam amb els tècnics de so, el David Carmona i l'Òscar Sánchez.
I continuem pels que us hem parlat, l'Agustí Mas.
I el Pere Vilarrupla. Escolta, i a qui dediquem el programa?
Doncs aquesta vegada trobo que l'hem de dedicar al Pasqual Tirac, pel missatge que comentàvem al sumari del programa, a Marcel Farinelli per la seva capacitat de generar debat constructiu, a Catalan TV per encoratjar-los a fer més continguts en algarès, i a les escoles algareses i rosselloneses que han fet aquest intercanvi.
Caram, quina gentada. Per tots ells va el programa.
I abans d'acabar, recordeu de fer m'agrada al nostre Facebook i de seguir-nos al Twitter. I per qualsevol cosa, correu electrònic a estiralallengua@rtva.ad. Esperem els vostres crims, sobretot.
Escolta, tu sempre dones el meu telèfon i mai dones el teu.
Home, que em col·lapsaria en la línia.
Au, va, però tu què t'has pensat que ets, el Màrius Serra?
Per què ho dius?
Com que ara signes llibres al seu costat.
Ui, no se'ns pot pas posar al mateix sac, home.
A veure, expliquem-ho bé. Que aquesta setmana s'ha presentat el llibre Canvi d'agulles, que pretén fer propostes per fer més fàcil la gramàtica del català. I el llibre l'han escrit 10 divulgadors lingüístics, entre els quals hi ha Màrius Serra, Pau Vidal o Agustí Mas.
Pere, moltes gràcies per la publicitat. La veritat és que és tot un honor haver pogut escriure aquest llibre al costat de totes aquestes personalitats. Tot una oportunitat. I ara tots per Sant Jordi, ja ho sabeu, comprar el llibre.
Exacte. Crec que tothom ja ha sortit corrent cap a la llibreria.
Efectivament. Vinga, tanquem el programa. Gràcies a tots per seguir-nos.
Fins la setmana que ve.
Amb el suport del Servei de Política Lingüística. Govern d'Andorra.
Esta festa mai ens falla, mai ens falla, mai ens falla. Vindran nanos, joves i mares a fer paelles en la plaça. Tots gaudim d'aquesta traca. Pots convidar a la teua iaia, la teua iaia.